Cosmos.
Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, l'espai per a la música dels nostres temps, com sempre a la UPV Ràdio. Si ens escolteu a València Capital, ho fareu a través de la 102.5 de la FM, i si ens escolteu a casa, a la platja, al cotxe, a, no sé, de al bus, al metro, al tren, de camí al treball, a l'escola, a l'institut, a la universitat, de camí a cap lloc, passejant pel carrer, en fi, cuinant a casa... Siga on siga, ens escoltareu segur que a través de radio.upv.es, a través de iVoox, a través de Spotify o a través de YouTube. Si algú ens escolta a través de qualsevol altre mitjà que no he mencionat, per favor, que ens ho faci saber, perquè ho descobrirem ahir, en aquest moment. En fi, ja no sé què anava a dir. Ah, sí, ens podeu seguir a les xarxes socials, a microcosmos047, i també a la nostra nova pàgina web, microcosmos047.com, on teniu un portal d'informació, d'actualitat, de ressenyes, de notícies, tot, ai, està tot, absolutament tot. Álvaro, què tal?
Així estem,
benvingut, una setmana més, l'última setmana, ja.
Sí, eh? Ja despedint el programa.
Despedint el programa, així tanquem la tercera temporada, amb esta segona part dedicada al grup dels joves. Eixe grup de compositors format per Ricardo Olmos, Luis Sánchez, Vicent Asencio, Vicente Garcés i Emilio Valdés, que van néixer als anys 30 a València i que el director Hilari García Gázquez ens explica de la següent manera.
Una circumstància, diguem, bàsica és que València en aquells anys, en els anys 30, era un cercle d'efervescència cultural molt gran. Això va anar acompanyat segurament a la proclamació de la Segona República, i en aquella època d'efervescència, d'activitat política, social i cultural, doncs hi ha la necessitat de buscar noves vies que d'alguna manera aporten colors diferents, aporten idees renovades a un panorama musical que segurament encara estava un poc estancat i que venia encara de figures com Salvador Giner i Eduardo López Chavarri.
A la primera part d'este especial, el primer programa dedicat al grup dels joves, que és el número 14 de la tercera temporada i que recomanem la seva escolta abans d'este, perquè hi ha coses que parlem allí que així potser vos sonen a xinès, però si no ho heu fet, tampoc passa res, vos acompanyarem de la mà. En eixa primera part d'aquest especial ja parlàvem un poc de l'estil d'estos compositors amb el director d'orquestra Hilari García i amb el doctor José Pascual Hernández Farinós, no, Álvaro?
Sí, vam escoltar com tots dos ens explicaven la forta influència de Manuel Palau en els compositors del grup dels joves, tret de Vicente Asencio, que no era alumne d'ell.
Sí, vam parlar d'impressionisme, després de neoclassicisme, però és evident que trobem fortes influències de la música popular i el folclore valencià.
De fet, escoltem el que el seu mestre Manuel Palau escrivia en el tercer moviment de la seva música per a una pel·lícula documental valenciana.
Bé, es tracta de la melodia de la cançó infantil A la voreta del mar, que Palau utilitza i modifica al seu gust.
Clar, així el que observem és una inspiració en les fonts de la música popular, però utilitzant el material melòdic des d'un punt de vista acadèmic de la música culta.
Veiem altre exemple, esta vegada d'un membre del grup dels joves, que no era alumne de Palau, Vicent Asencio. A veure si podem identificar d'on extrau la següent melodia.
Thank you.
Bé, es tracta de la primera de les cinc danses valencianes de Vicent Asensio en una interpretació al piano per part de Bartomeu Jaume.
Així apreciem clarament la melodia, completament distorsionada, de les salvaes de l'Horta, pròpies del folclore popular valencià.
Concretament, de la comarca de l'Horta, evidentment, no?
I de tota aquesta música, bona part va ser escrita després de la Guerra Civil, en un context diferent al que es vivia a la República.
Efectivament. Ens explica com va afectar la postguerra i l'arribada del franquisme el doctor Hernández Farinós.
El que no va influir massa va ser en el que és la creativitat individual de cada compositor. És a dir, el nivell d'aquests compositors individualment no decau en el context del franquisme. El que sí que decau és la intenció d'incidència sociocultural que podrem tindre, bàsicament perquè el context de la societat no ho permetia.
És a dir, que evidentment aquests compositors van seguir evolucionant el seu estil compositiu, però el context cultural i artístic, doncs, evidentment, no era el mateix, no, Álvaro?
Clar, amb l'arribada del franquisme, el canvi que pateix el panorama artístic és considerable. Ens ho explicava Hilari García.
Hem de tenir en compte també que els anys de la postguerra i els anys encara 60, jo crec que a partir dels 70-80 les coses van canviar, però estem parlant de que el panorama musical valencià i espanyol en general era un erial. Hi havia orquestres, efectivament, però no hi havia, diguem, una... més enllà de noms particulars, no hi havia una gran eclosió de compositors de música moderna o de compositors que estigueren d'alguna manera agrupats. Clar, això, la contrapartida positiva que tenia, crec jo, és que al ser un cercle relativament reduït provocava que les orquestres locals o les orquestres de més o menys importants de cada zona pogueren interpretar fàcilment les obres d'aquests compositors, perquè no hi havia, diguem, una quantitat enorme de peces a estrenar i, per tant, hi havia un contacte molt més estret, segurament, de entre compositors, músics, compositors, orquestres, que el que segurament hi ha ara.
Bé, cal destacar, com ens comentava Hilari García, que sí que hi havia oportunitats per a les estrenes, especialment per a Manuel Palau i Vicent Asensio.
Però aleshores la pregunta és, per què avui són compositors tan desconeguts i pocs interpretats?
Doncs escoltem les respostes que ofereixen a esta pregunta. Primer, el doctor i musicòleg Pascual Hernández Farinós.
En un principi pense jo que és sobretot perquè no hi ha un compromís clar i definit dels intèrprets cara a promoure aquesta música. Per altra part, la seva explicació, en un principi els principals intèrprets o inclús auditoris de la ciutat, el que busquen sobretot és manejar-se amb un repertori més internacional, el que nosaltres diríem un gran repertori, que ha passat aleshores, perquè no ha hagut un compromís directe amb tot això. Sí que han hagut alguns directors, el cas, per exemple, de Manuel Galduf, que és molt simptomàtic, que sí que ha sigut una persona molt compromesa en difondre i gravar la seva música, però és un cas aïllat. I, de fet, recorde que fa 3 anys, crec que va ser, es va incloure en la programació del Palau de la Música una sèrie d'obres de compositors valencians del segle XX i recorde que n'hi hagueren crítiques d'alguns crítics musicals perquè veien que s'estava tendent a ser provincialisme. Realment això és una cosa que no és cert. Jo penso que és un deure de tots els intèrprets valencians d'intentar ficar aquesta música en context i intentar fer una combinació que no la deixen segon pla.
I ara la visió que ofereix el director d'orquestra Hilari García.
Segurament, primera, per falta d'interès entre els artistes actuals i, en segon lloc, segurament també perquè el repertori musical valencià ha continuat creixent i continua ampliant-se, per sort, en respecte de generacions anteriors.
Bé, els dos coincideixen a assenyalar el compromís dels... el poc compromís dels intèrprets actuals, no, Álvaro?
Totalment. Al cap i a la fi, qui pot fer que la música soni són els propis intèrprets, directors, orquestres, formacions instrumentals...
Clar, cal programar aquestes obres, no només perquè es tracten d'obres de compositors valencians, sinó perquè tenen una qualitat que justifica el fet de programar-les, com ens expliquen primer Pascual Hernández Farinós i després Hilari García.
Jo crec que n'hi ha que fer una selecció molt cuidadosa, perquè no podem intentar ficar una cosa de que sigui aquest compositor perquè és este compositor i perquè és valencià, però sí que analitzant amb molta cura sí que podem trobar obres que poden ser perfectament programables i que no desmereixerien en absolut.
Jo crec que són obres madures, són obres molt interessants, són obres que aporten gran riquesa al repertori orquestral del panorama valencià. I crec que de tant en tant haurien d'estar programades, efectivament, que de la mateixa manera que es programen sinfonies de Brahms, Schubert, Beethoven, Tchaikovsky, etc., perquè no establim, diguem, una regularitat en la programació d'aquestes grans obres, d'aquests compositors, clar.
Clar, ahí juguen un paper molt important les persones encarregades de les programacions culturals, no, Álvaro?
Evidentment, els directors i directores d'orquestra, especialment els valencians, tenen una responsabilitat en aquest aspecte. Al cap i a la fi, les formacions musicals valencianes són les que abans podran programar aquestes obres.
Clar, perquè estem parlant d'obres que foren escrites així i que, per tant, qui més accés va tindre a les pròpies partitures i a una revisió de les mateixes som nosaltres, els propis intèrprets, directors, compositors, musicòlegs, valencians. Si no, no ho va fer algú de França o d'Alemanya, no? Ho hem de fer primer nosaltres. De fet, escoltem el director Hilari García, que de nou ens comentava aquest aspecte interessant.
Són obres que moltes d'elles estan al nivell dels compositors de totes les èpoques, no? I que poden funcionar perfectament en un programa i poden casar bé. De fet, els dos directors que hi ha actualment en les dues orquestres que tenim així a la ciutat de València s'encarreguen de programar, si no en tots els concerts, en cada concert, música valenciana i de compositors valencians, no només actuals, sinó també històrics. I això és un punt que s'ha de programar perquè és valencià? Doncs sí. Nosaltres hem de tindre la responsabilitat de donar suport a la nostra creació. És molt difícil que un compositor valencià, a no ser que, això, avui en dia n'hi ha molts compositors valencians, estic pensant en David Moliner, Paco Coll, etcètera, que estan fent una carrera internacional i que moltes orquestres internacionals toquen la seva obra, però si nosaltres no posem de la nostra part, és difícil que una orquestra alemanya toque Palau, o toque Asensio, o una orquestra als Estats Units pugui tocar Matilde Salvador o Vicent Garcés. Per tant, som nosaltres els responsables d'això.
Bé, el director d'orquestra, Hilari García, menciona això de que així tenim dues orquestres a la ciutat de València, no? La del Palau de les Arts, l'orquestra de la Comunitat Valenciana, i l'orquestra de València, que és la resident al Palau de la Música. I sí que és cert que en l'última temporada, o en les dues últimes temporades, potser hem vist incorporacions, no? de música de compositors valencians, fins i tot algunes s'han recuperat, no? que no s'interpretaven. Me ven al cap López Chavarri, me ve al cap Òscar Esplà, no? Que també ha sigut programat al Palau de les Arts. Però cap al futur, si mirem, Álvaro, què és el que trobem en les noves programacions? Perquè encara no s'ha presentat ja la nova temporada de les Arts, que de fet a microcosmos047.com hem dedicat un article a això. Tampoc veiem una tendència molt exagerada, no?
La veritat és que no, vamos. La programació d'aquest tipus de música que comentaves tu és més bé anecdòtica.
És anecdòtica, no n'hi ha probablement cap estratègia. De fet, Pasqual Hernández Farinós no es mostra tan optimista amb la programació del Palau de la Música i del Palau de les Arts.
Estem veient ara la programació que s'ha presentat al Palau per l'any que ve, és una programació que no toca apenes la música d'autors valencians del segle XX. I mentre no és que un compromís clar i definit, anem a estar així. Solament quedarà doncs, l'iniciativa entusiasta d'alguns grups, alguns intèrprets molt particulars, molt concrets i poc més.
Clar, al final ens trobem amb que aquests compositors formen probablement la grossa de la creació musical valenciana entre els anys 30 i els anys 70, i no els coneguem pràcticament.
Així és. De fet, amb els anys 60, 70 i 80 s'inicien noves corrents i noves tendències compositives en el panorama valencià. I avui sí que coneguem a creadors com Amando Blanquer, Adam Ferrero, Llorenç Barber o Carles Santos. Però sembla que abans d'estos noms hem de saltar fins a Salvador Giner o López Chavarri.
De fet, Hilari García ens explicava que sí que hi ha un buit i aquest buit existís per unes raons.
Hi ha un buit i és un buit intencionat. N'hi ha que tindre en compte els aspectes sociològics. Vull dir, en el moment en què el franquisme va guanyar la guerra o Franco va guanyar la guerra, s'instaura un règim, la prioritat del qual és esborrar tot el que s'ha fet anteriorment. Siga bo, siga dolent, siga d'esquerra, siga de dretes, siga cultural, no siga cultural, tot el que s'ha fet abans està mal per a aquest règim. Per tant, es produeix un tall en sec i, com si fos una pisonadora, desapareix tot el que s'ha fet abans, perquè tot el que s'ha fet abans per al nou règim està mal. En conseqüència, què passa? Que hi ha uns anys en què tota aquesta gent, primera, que viu en l'ostracisme, llevat d'alguns que més o menys eren, si no afectes al règim, tenien certa simpatia i pogueren més o menys sobreviure, però, clar, tots aquests anys, tota aquella activitat, tota aquella producció queda en l'oblit, però no queda en l'oblit perquè voluntàriament queda en l'oblit, queda en l'oblit obligatòriament, és a dir, hi ha una intenció clara de deixar allò en l'oblit i, efectivament, gràcies al treball de Pasqual Hernández Farinós i d'altra gent que ha estat estudiant i recuperant la música d'aquests compositors, avui dia tenim accés a la seva producció i coneixem la seva música. És molt important qualsevol treball que es faça per a recuperar la memòria d'uns anys creatius i d'una generació de compositors que malauradament la guerra va desfer. Estem parlant d'uns compositors formats en les tendències europees que bevien de mestres... clar, la formació musical nostra és afrancesada i, per tant, sempre anaven directament al mestratge francès. I, per tant, hi ha una connexió, una interconnexió directa amb el que està fent a nivell musical i a nivell artístic en l'Europa dels anys 20-30. I, per tant, aquest patrimoni s'ha de reivindicar.
Bé, amb esta música, que anomenada Festes al Poble, per a orquestra de corda de Vicente Asencio, estem arribant al final. S'escolta així en esta melodia eixes influències de la música popular valenciana, com per exemple el tema de Mon pare no tenàs, que s'està escoltant per ahí de fons, no? I és perquè, bé, feien esta tècnica, no?, d'incorporar melodies i motius propis del folclore valencià, transformar-los i elevar-los a la categoria de música culta, no? Que tampoc és un fenomen que inventaren ells, no? Ja ho veiem en Bartók, en Kodály, el propi Manuel de Falla, Joaquín Turina, no? Tenen aquestes tendències. Però, clar, què queda per fer, Álvaro? Perquè encara queda feina, no?
Eixa és la pregunta, perquè realment queda molta feina per fer, per tal de reivindicar i dignificar aquestes figures tan rellevants en la història de la música valenciana. Hernández Farinós ens explica, des del punt de vista de la musicologia i la investigació, què queda per fer.
Pues la feina fonamental és edició. Aquesta música, quasi tot el que tenim, està en manuscrit, i en aquest format manuscrit, sense una edició crítica el més acurada possible, és molt difícil poder dur-la als pentagrames amb un mínim de garanties. En aquest punt sí que cal dir que en els temps de l'Institut Valencià de la Música, quan estava Immaculada Tomàs de directora, sí que es varen fer edicions crítiques d'autors de música d'Asencio, o inclús es començava una iniciativa al voltant de la música de Garcés. Però després, en els temps de les retallades, antes de la crisi econòmica del 2008, la cosa se'n vingui avall. I està costant molt altra vegada tornar a ficar en marxa aquesta dinàmica, que en aquell moment era molt prometedora. Si s'hagués seguit en aquesta tònica que se tenia els primers anys del segle XXI, avui en dia tenim un repertori prou gran amb edicions i amb material disponible per a ser programat. En aquest cas, hi ha encara molta música de compositors com López Chavarri, com Goma, que està pràcticament encara preparada o que necessiten una edició crítica el més pront possible perquè se puguin programar en condicions.
Bé, falten les partitures, quasi res, no, Álvaro?
Efectivament. Esto es una part fonamental. Sense les partitures, els intèrprets no poden ficar la música als faristols.
És una tasca conjunta, efectivament.
Aquestes obres, la seva existència, és una senyal que és patrimoni musical. Altre punt és la seva difusió, o el coneixement d'aquest patrimoni. És a dir, nosaltres en la música valenciana tenim un patrimoni de gran riquesa. El que falta és que aquest patrimoni estigui disposat a ser difós. I estic també absolutament segur que si aquesta música s'interpretara amb més continuïtat, el públic tindria un coneixement més clar i, a més, fora de València tindria una noció, un coneixement millor del que se té avui en dia. I és una cosa que es correspon a nosaltres com a, per una part musicòlegs i per altra part intèrprets, ficar-ho en el seu puesto perquè aquesta música sigui coneguda com realment val. Diu que estem davant d'un repertori d'una riquesa considerable i que és un deure per a tots intentar ficar-lo en valor.
Bé, des d'ací agraïm a totes aquelles persones que han dedicat una part de la seva feina i de la seva vida a recuperar, estudiar, dirigir, interpretar i divulgar la música del grup dels joves i de tants i tants creadors i creadores valencians i valencianes que encara avui queden als calaixos. Agraïm per descomptat al director d'orquestra Hilari García Gázquez per la seva tasca i per la col·laboració en este doble programa. Com no, també agraïm al doctor José Pascual Hernández Farinós que ens ha descobert també este grup dels joves i que ell ha estudiat a la seva tesi doctoral en profunditat. Des d'estos micròfons recordem a les institucions musicals, acadèmiques i artístiques valencianes que posar en valor a un artista, creador, compositor, compositora no consisteix a fer cartells i campanyes publicitàries amb la seva imatge o fotografia i passejar-la pels pobles, sinó emprar eixos diners en crear equips de musicòlegs, digitalitzar partitures, editar-les, publicar-les i distribuir-les a les orquestres, bandes i societats musicals de tot el nostre país, que en tenim unes quantes. Esperem que les polítiques culturals al País Valencià algun dia miren el seu patrimoni artístic amb orgull i tracten de dignificar-lo com es mereix. Bé, Álvaro, moltes gràcies per estar als micròfons.
Gràcies a tu, senyor.
Tanquem així la temporada número 3 de Microcosmos, qui ens sonava a dir, la música dels nostres temps i ara també de la pàgina web dels nostres temps. Això sempre el podeu consultar, microcosmos047.com, també a les nostres xarxes socials, a Instagram, Twitter, Facebook, ens podeu seguir, @microcosmos047. Ens podeu escoltar online, ja sabeu, durant tot l'estiu, tot l'hivern, totes les estacions de l'any ens podeu escoltar a través de radio.upv.es, també a Spotify, iVoox i YouTube. I recordeu que sempre estem així a la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM a València Capital. Tanquem així la tercera temporada amb molta il·lusió, amb moltes ganes de començar, d'encetar la quarta temporada que vindrà amb més temes, amb més música, com sempre, més actualitat, més notícies i Evidentment, li enviem una forta abraçada a Borja, que allà on ens estiga escoltant, segur que en Punta Cana o on estiga allà de vacances, esperem que la quarta temporada torni amb més força. A vosaltres, gràcies per estar ahí, per escoltar-nos. A Sari Zorio per aguantar-nos a la producció, moltíssimes gràcies. I amb el tríptic Cançons de Batre d'Emilio Valdés, concretament la tercera d'aixes Cançons de Batre, La Dansa, s'acomiadem amb la interpretació de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València en este especial, en este doble especial dedicat al grup dels joves i a la música de compositors valencians. Salut i bona música. Adeu!